Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Finalment, i després de la feina feta per Ángel Gabilondo, el govern espanyol, ho explicàvem ahir des d'aquesta mateixa emissora, vol tirar endavant un paquet de mesures per tal de prevenir, sensibilitzar, reconèixer i reparar les víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica Espanyola. Una feina, també ho dèiem ahir, que porta temps cuinant a foc lent la mateixa conferència episcopal, que no acaba de veure amb bons ulls les mesures proposades pel govern, no tant perquè no siguin unes mesures adequades, sinó pel fet de solapar la feina que ja s'estava fent des de la institució eclesiàstica i pel fet de no ampliar l'espectre de víctima d'abús, encara que en sigui fora de l'Església. Així, se'n desprèn de la mateixa nota que publicava ahir l'òrgan col·legiat dels bisbes espanyols, en la que s'hi llegeix. L'acció que l'Església desenvolupa davant dels abusos sexuals coincideix en bona part amb els 5 eixos d'acció que aquest pla proposa. L'Església ja treballa en la línia de l'acolliment, l'atenció i la reparació de les víctimes, la prevenció dels abusos, la formació de les persones i la sensibilització de la societat. I afegeix: en centrar-se només en l'Església Catòlica només aborda una part del problema. És una anàlisi parcial i amaga un problema social d'enormes dimensions. Això sí, també la Conferència Episcopal admet la tasca feta des de l'institució pública en la nota i diu: pel que fa al pla presentat, la Conferència Episcopal Espanyola considera que certament són valuoses aquelles mesures que fan referència a totes les víctimes, i en aquest aspecte treballa i treballarà també l'Església amb l'experiència que ella mateixa pot aportar per a tots els que han patit i pateixen aquesta xacra. Com va reclamar ja el mateix president de la Conferència Episcopal davant de la reunió fa pocs dies amb el ministre de la Presidència, en les relacions entre Estat i Església, i més en un tema tan seriós com aquest, caldrà diàleg, diàleg i, si cal, més diàleg. Són les 8 i 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest dimecres 24 d'abril.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbé, què tal? Bon dia. Ara ho explicava en la Conferència Episcopal Espanyola, critica el pla d'indemnització a les víctimes d'abusos en el si de l'Església del govern espanyol en casos prescrits.
Sí, els bisbes espanyols han assenyalat que les mesures anunciades aquest dimarts per l'executiu de Pedro Sánchez ja s'estan impulsant des de l'Església. La conferència assegura que col·laborarà sempre i quan les mesures s'abordin més enllà de l'Església.
I Ramon Jané, Eva Baltasar o Quim Monzó són alguns dels autors més sol·licitats per aquest Sant Jordi.
El Gremi de Llibreters ha publicat el que anomena la tendència de llibres més venuts, que substitueix el tradicional rànquing amb els autors més venuts aquesta Diada. El Temps finalment va respectar la jornada de llibres i roses.
I atenció a aquesta xifra, un de cada quatre catalans renuncia a anar al dentista per no poder-ho pagar i un 11% no pot anar al psicòleg.
Són les principals dades d'un informe d'Oxfam Intermón que han castat més de 4.000 persones a Espanya, 700 a Catalunya. Les dades també revelen que els catalans destinen més diners a pagar el lloguer respecte al conjunt de l'Estat.
I a Catalunya faltaran 14.000 pisos d'aquí al 2025 per cobrir-ne la demanda.
I a tot l'Estat la xifra ascendeix a 600.000 habitatges i només se'n fan 90.000 cada any. Així ho apunta el Banc d'Espanya en un informe que també remarca que l'esforç per comprar o pagar el lloguer de l'habitatge també ha augmentat.
Anem cap als esports. Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Després del desastre de la Champions al futbol, el Barça de bàsquet vol salvar els mobles a Europa.
Sí, l'equip de Roger Grimau comença avui el camí per ser a la final a la Final Four europea. El primer partit el juguen avui a les 9 al Palau contra l'Olympiacos. El Barça va acabar quart a la fase regular d'aquesta lliga i té el factor pista a favor.
Hi ha encara més notícies d'esports, perquè en futbol el Barça femení pot fer un pas de gegant avui per assegurar-se la Lliga abans de jugar les semis de Champions.
Sí, derbi català a primera divisió. Les blaugranes visiten a Llevant les Planes, que està agonitzant per no perdre la categoria. El Barça, en canvi, lidera la Lliga amb 9 punts de marge sobre el segon, que és el Real Madrid, quan només queden 6 jornades per acabar la competició.
Judit Vallès, molt bon dia.
Molt bon dia.
De què ens parlaràs avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem d'un accident de gegants que podria afectar la trobada gegantera més multitudinària de la història que es farà aquest cap de setmana a Barcelona. Analitzarem la sinistralitat i el trànsit a Barcelona a partir d'un estudi de l'Ajuntament i després escoltarem a Bob Dylan en l'aniversari de gravació del disc que el va catapultar a la fama.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, veia, aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient força fred, fins i tot amb algunes glaçades a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i temperatures que fins al prelitoral baixen fins als 3, 4, 5 graus. Per tant, doncs, abriguem-nos perquè es tracta d'un matí de rigorós hivern. Això sí, amb força sol, només la presència d'alguns núvols poc importants a les comarques del Pirineu i també al sud de la Costa Brava. De cara a la tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques de Girona, sense precipitacions, i com que encara entrarà vent del nord, la tramuntana encara serà moderada al nord de la Costa Brava i també s'acumularan alguns núvols i febles nevades cap a la Vall d'Aran. De cara a demà augmentarà la nuvolositat arreu de Catalunya, especialment a les comarques de Barcelona i de Girona, i les temperatures demà sí que pujaran una mica més respecte a les d'avui. Tot i això, demà a la tarda esperem ruixats a les comarques del nord de Barcelona, a comarques de l'interior de Girona i també cap a l'àrea del Pirineu. Demà les temperatures mínimes, com dèiem, pujaran, però les màximes seran una mica més baixes que les d'avui. Cal dir que a partir de divendres la nuvolositat continuarà sent força important i no descartem ruixats i tempestes, sobretot a la meitat nord del país.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Un accident a l'AP7 a la Roca provoca 9 quilòmetres de retenció en sentit sud per la presència de vehicles al voral i també un vehicle avariat a la sortida de Barcelona pels túnels de Vallvidrera talla un carril i dificulta la circulació en sentit Sant Cugat. També un accident a Tortosa talla encara la C12 i ja s'acumulen 3 quilòmetres de retenció en els dos sentits. Pel que fa a la xarxa bàsica metropolitana, les retencions també s'acumulen a l'AP7 entre Cerdanyola i Santa Perpètua en els dos sentits i també a la C58, complicacions habituals a Sabadell i a l'arribada a Barcelona, també al tram de Ripollet en sentit nord. I al Llobregat, retencions habituals a la 2 i la B23, també a la C32 i la C31, tot en sentit Barcelona, i a la Ronda ja està normalitzada la circulació a la B20 després d'un accident a primera hora, però encara s'acumulen 6 quilòmetres de congestió des del nus de la Trinitat cap al Llobregat, i a la Ronda Litoral són 7 quilòmetres des de Sant Adrià. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal?
Bé, molt bé. Sí.
Està bé.
Sí, no em creus?
Sí, no.
Dic de tot cor.
Val.
Estem bé.
Perfecte.
Tot bé.
Aquí li donem el bon dia avui, va.
Mira, hi ha dies que no li donem a ningú, sobretot amb els disgustos que darrerament ens dona el Barça. Hi ha dies com avui en què donem el bon dia a tot Catalunya.
Faci un CEO molt ràpid.
Un CEO?
Un CEO, un estudi.
Ah, un estudi?
Sí, un estudi polític.
Pensava que era un director d'aquests moderns d'ara.
Pujol, sí. Com ara deies, deia... Catalunya, no? Això ho feia Pujol.
No, i...
Artur Mas,
sí.
Deia... Catalunya, a merra.
Catalunya.
Catalunya,
ah, a merra.
Salvador Illa...
Què diu?
Diu Catalunya. Els altres dos han estat presidents de la Generalitat.
Està molt bé. I jo dic Catalunya, i darrere, com una cosa que va intrínsecament lligada, està la rialla de Júlia Julbe. Va tot seguit. Cada vegada, jo estic a casa sol i dic,
això ja
i dic,
passava...
que dic Catalunya, i apareix la Júlia Julbe,
sí.
I marxa.
Això ja passava en temps de Pujol.
Però tu em mires.
Sí, perquè et busco.
Això és veritat.
Va,
és veritat. Ja passava en temps de Pujol, el que passa que Pujol feia la tos i tapava el riure de Júlia Julbe.
Ah,
sí. Clar. Catalunya.
I la Julbe amb 6 anys...
Ja no se'm sentia.
Ja, no, clar.
Bueno, l'ambient festiu, de Sant Jordi, estem de ressaca una mica. Va omplir carrers d'arreu de Catalunya.
Ara t'ha sortit riure,
Ha sortit. No, perquè estava esperant a la Julbe. En la primera liada, en dia feiner des de la pandèmia, riuades de gent amunt i avall han inundat els centres de pobles i de ciutats, remenant els llibres entre les nombroses parades i comprant roses. Això sí, equipats amb abric i paraigües per si de cas. Van caure, 4 gotetes, com a mínim, aquí a Barcelona, a la tarda, sí. Però bueno, va ser ràpid la cosa. Després d'un matí animat, animat. La tarda es va convertir, com era de preveure, en massiva, coincidint amb el final de la jornada laboral i les classes i les obligacions de cadascú. Hi ha hagut llarguíssimes cues per aconseguir la signatura d'autors supervendes i els més mediàtics que han tingut en la jornada d'ahir la seva cita anual amb bany de masses. M'agrada molt el Ramon Jané, que va acabar... Clar, van tancar la paradeta, però ell va dir, no, no, jo no marxo sense signar a tothom, i va anar a un banc d'un parc.
Sí, sí, sí.
Sota un fanal. I
es deu tenir avui la mà.
Sí. Bueno, és pianista, saps què vull dir?
També.
La té entrenada. I Radio Estele, que vam estar allà, a peu de canó i de carrera, amb la nostra programació especial, que arrencava amb la part magazine d'aquest programa, amb visites com la de Xavier Trias, Jaume Colboni, o Alexia, o José Corbacho, i terminava a les 6 de la tarda, després d'un programa memorable de fabricació pròpia, amb el seu habitual estilàs de fer ràdio, amb la Raga i tota la seva colla. Per tant, estem contents, estem de ressaca, molt guai. Ara esperar un anyet que torni a ser Sant Jordi. Mentrestant, feliços. Bon dia. Què t'has guanyat?
Qui necessitarà vitamines un dia com avui?
Ara s'està mossegant la llengua. No.
Julià, vols fer alguna aportació al respecte?
Us distrec.
No ens distreus. Tot el contrari.
Si pots distreure'ns, és en aquests primers minuts.
No tinc res a dir.
Va.
Perfecte.
Quan tingui algú, intervinc.
Ho sabem. Sabem que tu no tens manies.
Va, vitamines.
Jo diria que Alberto Gómez Amador i també una mica Isabel Díaz Ayuso.
Però faltava una mica la xaranga dels pobles, eh?
Bueno, és que és una mica de pandereta tot.
Sí, 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 sí.
Pandereta, però pandereta de lux, perquè les xifres que tenim entre mans... És que hem conegut que el company sentimental de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso va proposar a la Fiscalia assumir 8 mesos de presó i pagar més de 500.000 d'euros per evitar el judici per presumpte frau fiscal i falsedat documental.
Però si no havia fet res, eh?
No, en principi no, però ell diu, bueno, a veure... Saps què vull dir? No vull que em juzgueu per això. No, ja, però... S'ha de ser previsor.
Ayuso, que es va presentar sola, ho vam comentar, eh?
Sí, a la boda de...
A la boda d'Almeida.
Bueno, va dir, mira, Amador, quédate en casa, te dejo aquí unas tareas, saps, que vagis fent.
I el pollo te lo quedas tú, en la nevera.
Total, que han avançat diversos mitjans aquesta proposta de conformitat penal que la va fer arribar el seu advocat i, entre altres coses, recull que Alberto González Amador acceptava íntegrament l'existència de 2 delictes contra la hisenda pública per l'impost sobre societats del 2020 i 2021 i la seva autoria com a administrador únic de la societat. A més de la pena de presó, proposa assumir també aquesta multa del 40% de la quota defraudada, cosa que elevaria l'import a uns 520.000 euros.
40%, eh? Són aquests 520.000 euros.
Sí, clar.
Això és només el 40%.
Bueno, pandereta de luxe, el que jo et deia.
Val, val.
Ai, que t'han pillado con el carrito de l'helado. Amador.
Amador,
ja
eh?
Ja està. Vitamines per tots dos.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, probablement a la bona gent de Netflix per les cosetes de Rosa Peral.
No, posar a Rosa Peral que no li arrenqui el cotxe sempre m'ha fet gràcia.
Ja. Ja sé que és humor negre.
Vaja.
100%.
Sí.
Què és humor negre? Aquest comentari de Joan Trias. I és que també hem conegut que l'Audiència de Barcelona ha donat la raó a Rosa Peral i obliga a reobrir la petició d'aturar l'emissió de la sèrie El cuerpo en llamas de Netflix, basada en aquest anomenat crim de la Guàrdia Urbana. Poc abans de l'estrena, al setembre, un juzgat de Vilanova i la Geltrú va resoldre no admetre a tràmit la demanda de Peral, però ara l'Audiència diu que sí, que l'hauria d'haver estudiat. Aquestes cosetes de la legalitat i els juristes i tal. El juzgat haurà de decidir si en suspèn l'emissió d'aquesta sèrie o no. Bueno, la retira, no?, de la plataforma, tot i que la sèrie ja fa mesos que està disponible aquí a Netflix. Fons de la defensa de Peral han apuntat a Televisió de Catalunya que, tenint en compte que hi ha 2 menors afectades, el dany que s'ha fet és molt important, i per això s'haurà de quantificar. O sigui, demanaré inclús... Volen pelar.
Una mica tard, no? Fa 7 mesos que s'ha publicat, o sigui, que ha sortit i és de les més vistes a Netflix encara ara.
Julià, les coses de Palacio, saps què vull dir?
Van despacio.
Van despacio, sí. I no passa res. Què són 8 mesos en tota una vida?
Uau.
Ai, Netflix, que et poden passar cosetes. Joan.
Digue'm.
Mira, ara parlàvem del nòvio d'Ayuso.
Sí.
I, clar, ella encara no ha reaccionat a la notícia, que sapiguem, de que s'ha declarat culpable, així, tal, de que el seu xicot hagi pagat mig milió d'euros per no anar a judici. Però podem escoltar-la, valorant aquesta situació. Isabel, unas palabras en exclusiva para Radio Estel. ¿Qué tienes que decir sobre lo de tu chico?
Me gusta la fruta.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que la Conferència Episcopal Espanyola critica el pla d'indemnitzar les víctimes d'abusos en el si de l'Església, tot i que els casos estiguin prescrits, que ha presentat aquest dimarts el govern espanyol. Els bisbes espanyols han assenyalat que les mesures coincideixen amb l'acció que l'Església ja està impulsant. Júlia.
Sí, l'òrgan dels bisbes valora positivament les mesures que fan referència sempre a totes les víctimes. En aquest aspecte, la Conferència Episcopal assenyala que treballaran amb l'experiència que pot aportar per acollir totes les víctimes. Això sí, els bisbes espanyols lamenten que el text presentat pel govern espanyol se centri només en l'Església. A més, asseguren que han fet el pla sense cap mena de garantia jurídica. És Francisco César García Magán, secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola.
No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales. El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado.
Finalment, diu que el mateix òrgan dels bisbes ja va avançar al ministre Félix Bolaños la seva valoració crítica del pla i també li va manifestar la seva disposició col·laborar en els àmbits de la seva responsabilitat i competència, però sempre en la mesura que abordi el problema conjuntament.
I tot plegat arran de l'aprovació d'aquest pla del govern espanyol, que és la culminació de la feina que va començar amb l'informe elaborat pel Defensor del Poble, que va comptar amb la col·laboració de la mateixa Conferència Episcopal.
El pla aprovat pel Consell de Ministres recull les propostes que va fer Ángel Gabilondo, el Defensor del Poble, i actua en 5 fronts. Reconèixer i reparar les víctimes, atendre-les, prevenir per evitar nous casos, formar i sensibilitzar, i per últim, informar també i investigar. Félix Bolaños, ministre de Justícia i Presidència, explica l'objectiu d'aquest plan.
Nuestro deseo es adoptar estas medidas que afectan a la totalidad de las personas que puedan ser víctimas de abusos sexuales. Lo que queremos es prevenirlos, queremos llevar a cabo políticas públicas que pongan en el centro a la víctima, que prevengan la comisión de estos delitos y que, por supuesto, cuando sea el caso, puedan reparar el daño causado. Y nuestra idea es hacerlo en colaboración de la mano con la Iglesia Católica.
Bolaños també ha explicat que el govern espanyol farà un acte públic de reparació simbòlica de totes les víctimes i els seus familiars, però més enllà d'això hi haurà una reparació econòmica per aquells casos que estiguin prescrits i que no hagin trobat resposta en la justícia. També es reforçarà el sistema d'ajudes a les víctimes a través d'una modificació de la Llei de Llibertat Sexual.
I la mesura s'ha conegut justament pocs dies després de la trobada institucional que el ministre va mantenir amb el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello. De fet, Bolaños ha reconegut que compten amb l'Església per dur a terme aquesta reparació.
I és que, com va avançar aquesta emissora, Radio Estel, la setmana passada, la nova executiva de la Conferència Episcopal ja ha començat a contactar amb les associacions de víctimes d'abusos.
I noms propis un dia com el d'avui. Ramon Jané, Xavi Coral, Joel Dicker, Eva Baltasar, Eduardo Mendoza i Javier Castillo són els autors de ficció més sol·licitats per aquest Sant Jordi, i Carles Porta, Quim Monzó, Xevi Verdaguer, Maria Nicolau i Marian Rojas ho són en no ficció.
I és que enguany el Gremi de Llibreters de Catalunya ha substituït el tradicional rànquing de més venuts per una tendència que acumula les vendes de la Diada fins a les 6 de la tarda. Incorpora també la informació de la setmana recollida per LibriRed. Segons les primeres estimacions, el 54% de les vendes són títols en català i el 46% en castellà, amb un increment que s'haurà de confirmar, per tant, una vegada computada aquesta venda global. Ramon Jané, com deies, amb Història d'un piano, i Xavi Coral, autor de Prendre, esquivar les bales, es mostren contents per la confiança dels lectors.
Només vaig escriure un llibre, el vam publicar, em van donar un premi i ara estem aquí parlant amb vosaltres i dient doncs, que tot ha anat tan bé. Molt, 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 molt feliç. Moltíssimes gràcies a tothom, sobretot a tots els lectors.
Molt content per dos motius. El primer, per la confiança que m'han fet els lectors. En segon lloc, una mica pels meus avis, no? Perquè aquest llibre explica la història dels meus avis, però és la història de molts avis, de moltes famílies de Catalunya.
I és que el Gremi de Llibreters preveu superar les xifres de l'any passat quan es van vendre 1,9 milions de llibres i 24 milions d'euros de facturació generada.
I un any més, els escriptors internacionals també han viatjat a la capital catalana per gaudir del costat de l'ecosistema literari català i estatal.
I ho feien amb un punt de perplexitat davant la magnitud d'aquest esdeveniment, ho explica l'editora i també responsable d'Ona de Llibres, Iolanda Bataller.
No s'ho creuen, és a dir, perquè per molt que els expliquis, fins que no ho viuen i es troben amb el Sant Jordi des de les 6 del matí muntant la parada, el que passa, ara mateix que no són les 11 i mireu com està. És a dir, és com les primeres vegades veure-ho en una altra persona.
I no només escriptors, sinó que actors, humoristes i periodistes acumulaven aquest dimarts llargues cues de lectors al centre de Barcelona que volien aconseguir una signatura, Júlia.
Sí, noms com Sílvia Abril, Paz Padilla, Àngel Martín o Sandra Sabatés, que per un dia feien el salt de la televisió per anar a Barcelona a signar les seves obres més recents davant d'un públic molt expectant. Sílvia Abril, autora de Perdidas de Risa, Històries d'una mujer imperfecta, confessava la il·lusió per trobar-se amb el seu públic.
És una festa molt bonica. Per tant, és tot un honor estar avui aquí signant per tota aquella gent que et segueix. És un dels dies per tenir contacte amb tots aquells que donen sentit a la nostra feina, perquè al final nosaltres estem aquí gràcies a ells, a persones que porten una hora fent cua, ara em deien.
Sigui com sigui, aquest dimarts als carrers de Catalunya s'han omplert un any més de llibres i roses per celebrar la Diada de Sant Jordi. A Barcelona, la Rambla ha tornat a ser un dels punts més concorreguts de la Diada. Ni el fred ni l'amenaça de pluja han espantat els catalans i catalanes que van recórrer les parades de llibres i roses enmig d'un ambient festiu. Entre ells hi havia en Pau Massip, que va parlar amb alguns dels visitants.
L'aposta de tornar a portar parades de llibres a la Rambla va ser tot un èxit. El carrer va ser un formiguer des de primera hora, com explica la Carolina Payés, propietària de la floristeria més antiga que segueix en actiu en aquesta via principal de la capital catalana.
Potser més bonic perquè, clar, ens han tornat a posar els llibres. Vam estar molts anys que no teníem llibres aquí, potser des d'abans de la pandèmia, però jo aquest any trobo que realment està molt ben organitzat i molt maco tot.
També ho celebren els llibreters, que consideren tot un encert l'aposta, ho diu en Josep Pintat, soci de la llibreria La Carbonera del Poble Sec.
Clar que ens agrada que les Rambles tornin a la cultura, que barcelonines i barcelonins tornen a passejar per les Rambles i no només siga un lloc per a turistes ja perdut per a la gent d'ací. I bueno, posar els llibres i les roses en un dia com este pues és una gran ocasió.
De fet, n'hi ha que van més enllà, com l'Albert, responsable de la distribuïdora popular, i fa aquesta petició als micròfons de Ràdio Estel.
Que serà un bon Sant Jordi. El que no sé és perquè no és un dia festiu, perquè no se celebra un Sant Jordi com es tindria que celebrar, i que tampoc marxaria moltes vegades. Diu, no, marxaran dels pobles, aniran a les ciutats. Cadascú, si viu a un Sant Jordi en el seu poble, la gent surt al carrer. Hi ha molta gent que ha agafat festa per poder-ho gaudir.
Però, com sempre, els protagonistes de la festa són els ciutadans, veïns i veïnes com l'Aina, la Montse, la Glòria i en Joaquim.
Anar a veure llibres, roses i molta gent, també.
Donant una volta, passejant, veient les parades de llibres i comprant la rosa.
Les meves tietes i jo, cada Sant Jordi, acostumem a venir a Barcelona. Fem la passejada, visitem algun monument d'aquests que estan a portes obertes.
Veníem sempre per la tarda, però estava pleníssim. I ara hi ha molta gent, però es pot caminar més bé, més tranquil.
Una jornada que no deixa indiferent a ningú, i molt menys als turistes. En dona fe l'escriptor Matthew Tree, que encara recorda el primer Sant Jordi que va viure a Catalunya.
Molts turistes que encara veus aquesta cara una mica atònita, saps? Quan caminen, diuen, què passa avui, tants llibres? I la majoria de molt bon humor, perquè ho troben, com ho vaig trobar jo la primera vegada que el vaig veure, ho troben absolutament fantàstic, extraordinari, excepcional, perquè no té lloc en cap altra ciutat del món.
Així s'ha viscut la primera Diada de Sant Jordi, que ha tornat a caure en dia laborable després de la pandèmia. Una jornada de roses, de llibres, de cultura i d'amor per a tothom.
Gràcies, Pau. Bon dia. Un dia, una diada que tothom ha gaudit, també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ahir a la tarda va passejar-se pel centre de Barcelona. Ho va fer després d'haver fet el tradicional missatge institucional des del Palau de la Generalitat, des d'on va demanar redoblar l'ús del català. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, el fre no va impedir que Aragonès passegés per els carrers de Barcelona i saludés escriptors i lectors. Alhora va fer el tradicional missatge institucional de Sant Jordi al pati dels carruatges, des d'on va animar els catalans a gaudir del dia i a fer ús del català per revertir-ne el retrocés.
Enguany, com cada any, redoblem el compromís amb la llengua catalana. El dia de Sant Jordi també és un dia per refermar el nostre compromís amb la nostra llengua. Una llengua que ha patit intents de minorització i de persecució, però que avui és una llengua viva i que volem que segueixi sent una llengua viva.
En el mateix missatge, Aragonès va animar tothom a ensenyar i fer servir el català als nouvinguts per integrar-los, així com va agrair la feina de tots els professionals que van fer possible un dia com ahir.
I seguim amb tu, Judit, perquè els altres candidats a les eleccions del 12 de maig també van passejar pel centre de Barcelona, així com també ho va fer la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, i el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tots ells amb la voluntat de gaudir del dia i també de convèncer aquells indecisos a votar-los.
Sí, el PSC de Salvador Illa, amb totes les enquestes a favor i fins a 40 diputats, espera que el cascoldo no li passi factura.
Si en un moment, com el que vam viure fa 4 anys, no som capaços d'estar units, i alguns volen treure, en fi, volen fer política d'aquestes coses, doncs tenen el dret a fer-ho. Jo no ho comparteixo i no hi contribuiré.
Junts, lluny de trepitjar-li els peus, ataca el PSC per no defensar prou el català. Mònica Sales n'és la portaveu.
El PSC, PSOE, amb Salvador Illa, que ja ha dit que quan se li adrecen en castellà, ell contesta en castellà i que no mourà ni un dit per evitar que el català acabi sent una llengua residual i de segona.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per evitar la fuga de vots cap a Carles Puigdemont, retreu al seu exsoci de govern no haver preservat prou la unitat independentista.
Que aquells que abandonen governs en moments de dificultat, que aquells que es neguen a aprovar pressupostos, doncs no han fet el que tocava.
El PP d'Alberto Núñez Feijóo carrega contra el PSC pels seus acords amb l'independentisme.
I la majoria dels catalanes saben que no tenim ningú compromís con partidos independentistas, el PSC sí, porque gobierna con ellos en las instituciones y porque el objetivo del Partido Socialista de Cataluña es que Sánchez continúe en la Moncloa.
Per altra banda, els comuns i la CUP confien en la fidelitat de vot per parar el cop i Ciutadans fa mans i mànigues per no caure en l'oblit.
Gràcies, Judit, però no només hi ha hagut activitat a la capital. L'ambient de Sant Jordi ha tornat al barri vell de Girona després que les parades de llibres i roses s'hagin ubicat entre la plaça de Catalunya, la Rambla i el Pont de Pedra.
Sí, també els llibreters feien la seva estesa de llibres a la part interior d'aquesta plaça i pel que fa a les entitats es repartien al llarg d'aquesta Rambla i també del Pont de Pedra. I a banda, a primera hora del matí, la delegació del govern feia el tradicional esmorzar amb escriptors que aquest any servia per commemorar la figura de la figuerenca Montserrat Vayreda.
A Figueres, precisament, més d'un centenar de parades omplien la Rambla en un Sant Jordi marcat en aquest punt del país pel fort vent de tramuntana.
Molt bé, la veritat és que ens feia por perquè era un Sant Jordi en dia laborable, mai sap si vindrà gent. La veritat és que totes les escoles ja han anat passant, amb tots els nens a mirar llibres.
És un dia especial i no me lo podia perdre.
De moment hi ha bastant moviment, que pensava que amb el temps aquest que fa de tramuntana que hi hauria una mica de menys gent, però de moment, vull dir, es veu molt ambient.
I les parades també omplien aquest dimarts els carrers de la Catalunya Central.
Sí, a Vic, la plaça Major es convertia de nou en el centre neuràlgic d'aquesta celebració i amb la particularitat que enguany coincidia també amb el mercat setmanal. A Manresa, la festa també omplia la ciutat de cultura amb parades de llibres i també moltes roses. En totes dues localitats, a més, recuperen representacions teatrals de la llegenda de Sant Jordi amb el format d'abans de la pandèmia.
I a Catalunya, després del fort increment que hi va haver durant la pandèmia, el percentatge, ja ho diré bé, de lectors s'ha consolidat, segons dades del darrer baròmetre sobre hàbits de lectura que ha elaborat la Biblioteca Nacional. Gairebé 7 de cada 10 catalans llegeixen almenys un llibre durant el seu temps lliure.
Els lectors han crescut exponencialment en una dècada. Des del 2012, el percentatge de lectors freqüents, aquells que llegeixen cada setmana, ha crescut un 5% i ja són la meitat de la població lectora. Tot i això, volem dir, Espanya continua tenint un important percentatge de no lectors i el 36% dels espanyols afirma no llegir mai o gairebé mai.
Precisament, Montse Iats, coordinadora del Pla Nacional del Llibre i la Lectura impulsat pel govern, explica a l'Estel Migdia com lluitar contra les pantalles, la competència directa dels llibres avui en dia.
perquè la competència la tenim amb tot el que comporten aquestes aplicacions tecnològiques, que és la cosa aquesta dels clics, de la immediatesa, de la rapidesa, i clar, la lectura demana calma, demana temps per fer-la, temps per entendre el que llegeixes, per disfrutar llegint, i per tant, això, hem de posar en valor aquest temps que de vegades no tenim.
I és que un de cada quatre catalans renuncia a anar al dentista per no poder-ho pagar, i un 11% no pot anar al psicòleg. Són les principals dades d'un informe d'Oxfam Intermón que han castat més de 4.000 persones a Espanya, 700 a Catalunya.
Les dades també revelen que els catalans destinen més diners a pagar el lloguer respecte al conjunt de l'estat espanyol. A Catalunya, poc més de la meitat dels encastats dedica entre un 30% i la meitat dels seus ingressos a pagar el lloguer, i dos de cada 10, entre el 50% i tres quarts dels seus. El document també assenyala que prop de la meitat de la població de l'estat espanyol manifesta que ha hagut de reduir les despeses bàsiques de la llar, com l'electricitat, l'aigua i la calefacció l'últim any. En cas de les dones, aquest percentatge arriba al 50%. 3 de cada 10 espanyols també compra menys menjar per problemes econòmics, i el 40% assegura que no té prou diners per afrontar imprevistos superiors a 600 euros.
I a Catalunya faltaran 14.000 pisos d'aquí al 2025 per cobrir la demanda. Tot l'estat espanyol, on la xifra ascendeix a 600.000 habitatges i només se'n fan 90.000 l'any.
Sí, això ho apunta el Banc d'Espanya en un informe que també remarca que l'esforç per comprar o pagar el lloguer de l'habitatge ha pujat. Les persones destinen un 40% del seu sou per pagar la hipoteca o bé el lloguer. I, a més, l'informe també assenyala que els ciutadans tenen moltes més dificultats per estalviar. 6 de cada 10 no recullen diners per després comprar un habitatge.
Vinga, va, i canviem de qüestió, perquè el Tribunal Constitucional avala que Carles Puigdemont es pugui presentar a les eleccions catalanes del 12 de maig, tot plegat després que hagi rebutjat el recurs de Ciutadans contra la candidatura de l'expresident de la Generalitat com a cap de llista de Junts.
Els de Carlos Carrizosa confiaven que el tribunal els donés la raó. Ciutadans creu que el líder de Junts té un padró municipal fals i el carnet d'identitat caducat des de fa anys. La decisió de no admetre la petició de Ciutadans ha estat presa per unanimitat per la Sala Segona del Constitucional.
Això sí, l'executiu espanyol diu o creu que el rebombori generat per la candidatura de l'expresident de la Generalitat ja va de baixa, i confia en una victòria del candidat del PSC, Salvador Illa, que li permeti presidir la Generalitat.
I és que les dues enquestes publicades les darreres hores situen el PSC com a primera força, fregant els 40 escons. Els socialistes prefereixen, diuen, un govern en solitari amb l'abstenció d'altres formacions, però no tanquen la porta a altres escenaris per governar. En tot cas, donen per fet que si Esquerra o Junts o totes dues formacions queden fora de la Generalitat, les forces independentistes continuaran donant suport al govern de Pedro Sánchez a canvi de contrapartides per Catalunya, com ho fan, per exemple, Bildu o el BNG.
I d'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, reobre la causa sobre l'espionatge en Pegasus al president del govern espanyol i als ministres de Defensa, Interior i Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska i Luis Planas.
El jutge pren la decisió després de rebre una ordre europea d'investigació emesa per les autoritats judicials franceses, que incorpora una investigació que es va fer a França. Això va ser l'any 2021, per infeccions de telèfons de periodistes, advocats, personalitats públiques i ONGs, així com membres del govern francès, també ministres i més diputats. Segons el jutge, la documentació portada per França explica que la justícia va demanar a l'empresa que comercialitza Pegasus que facilités dades que permetessin esclarir qui estava darrere de l'atac. Com que NSO no va col·laborar, França va demanar oficialment auxili als Estats Units i Israel. Ara, Calama considera que aquestes dades aportades per França es poden comparar amb els elements tècnics recollits pel Centre Criptològic Nacional, els dispositius infectats als membres del govern espanyol. Per tant, és possible establir comparacions entre les pistes trobades als diversos telèfons infectats per identificar una única font d'infecció.
I davant d'aquesta reobertura de la causa d'espionatge, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat aquest dimarts que és una bona notícia.
De fet, recorda que qui va posar en coneixement de l'Audiència Nacional la infecció dels telèfons mòbils és precisament el govern espanyol, la ministra. Per tant, confia que s'arribi fins al final.
Por razones obvias, creemos plenamente en la justicia, que la Audiencia Nacional seguirá haciendo estas investigaciones de común acuerdo con Francia. He visto que se ha encargado el estudio al Centro Criptológico Nacional, que son unos profesionales excepcionales, y esperemos que se llegue hasta el final en esclarecimiento de los hechos.
Per contra, la Fiscalia arxiva la investigació pel suposat espionatge a l'exfiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, en l'Operació Catalunya.
El decret de l'arxivament el va signar l'actual fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, després d'un informe de la Policia Nacional que descartava qualsevol seguiment o investigació contra Rodríguez Sol. La policia admet que hi ha anotacions sobre l'exfiscal superior a les agendes de l'excomissari Villarejo, que l'Audiència Nacional, de fet, continua investigant. La investigació de la Fiscalia es va obrir arran d'unes informacions periodístiques que apuntaven que la coneguda com a policia patriòtica en època del president Mariano Rajoy va investigar diverses personalitats catalanes en aquesta operació Catalunya, entre elles precisament Rodríguez Sol, que durant aquest període va tenir desacords amb el govern espanyol. El decret del fiscal apuntava que es podrien haver comès delictes contra la intimitat, prevaricació i falsedat en document oficial.
I avancem a més qüestions perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, viatja avui a Belfast per reunir-se amb la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
I a banda, també es trobarà amb l'alcalde de Belfast, Ryan Murphy, visitarà una escola per conèixer de primera mà l'ensenyament de l'irlandès. Fons del govern català asseguren que per primer cop el govern d'Irlanda del Nord està liderat per una força republicana favorable a la reunificació d'Irlanda, el Sinn Féin, que comparteix objectius i també principis amb el govern de la Generalitat. Pere Aragonès ja va visitar a Irlanda, va ser el febrer de l'any passat, quan es va reunir amb la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald.
I anem cap al Congrés dels Diputats, que ha aprovat aquest dimarts per unanimitat la presa en consideració d'una proposició de llei del PSOE i Sumar per oferir una atenció integral de les persones afectades per malalties neurodegeneratives com l'ELA.
Els darrers mesos, la Cambra Baixa ja ha acceptat dues propostes més del PP i de Junts per Catalunya en aquesta mateixa línia. En el cas de la proposta dels socialistes, ha recollit els suports de 343 diputats que han votat, amb cap vot en contra ni tampoc cap abstenció. La llei planteja, entre d'altres, simplificar els tràmits per acreditar una discapacitat o facilitar que la revisió del grau de dependència tingui lloc dins d'un temps màxim de 3 mesos quan es determini un tràmit d'urgència.
I encara en plana internacional us expliquem que l'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha demanat no oblidar la gravetat de la crisi humanitària a Gaza per l'escalada en l'enfrontament entre Israel i l'Iran.
En una intervenció al ple del Parlament Europeu, Josep Borrell ha reiterat les seves peticions a Israel, l'alto al foc i l'accés a ajut humanitari per als palestins de manera massiva. Igualment, ha tornat a alertar sobre les conseqüències que provocaria una operació terrestre a Rafah, a la frontera amb Egipte. I pel que fa a la resolució del conflicte, el cap de la diplomàcia europea insisteix en la solució dels dos estats per garantir que tots dos pobles puguin viure en pau i seguretat també al Pròxim Orient.
Per cert que, si recordeu, aquella flotilla que us explicàvem, la flotilla Llibertat, que sortia de Turquia i anava cap a Gaza, on hi anava Ada Colau, però també hi anava Jaume Sens, doncs bé, en aquesta flotilla també hi va Max Kanner. Max Kanner és regidor de l'Ajuntament per dels Comuns i... No, regidor d'Ajuntament, no, perdoneu, és diputat al Parlament per part dels Comuns. Doncs bé, Max Kanner ahir tuitejava que se'ls està impedint sortir del port de Turquia perquè aquesta flotilla arribi a Gaza. I s'està impedint no des del govern turc, sinó a instàncies dels països europeus. Veureu com acaba tot plegat. A tot plegat, com dèiem, la Comissió Europea ha adoptat aquest dimarts diverses recomanacions per reforçar la protecció de menors a la Unió.
L'executiu aposta perquè els països destinin més recursos a la formació de professionals en organismes públics locals, també al disseny de plans de prevenció contra l'assetjament i a l'organització de cursos per promoure un ús segur de les tecnologies digitals. Segons dades de la Comissió, entre un 13 i un 29% dels estudiants de la Unió reconeix que pateix bullying i un 14% de les dones admeten haver estat víctimes de violència sexual durant la infància.
I més coses, perquè les alcaldesses de Mollet del Vallès, Granollers, rebutgen la pretensió del Departament de Justícia de reordenar i centralitzar els jutjats de violència contra la dona, passant tota l'activitat del jutjat de Mollet al de Granollers.
Mireia Dionisio i Alba Barnusell consideren que va contra la norma vigent i vulnera també el principi de proximitat. En aquest sentit, es mostren molt preocupades pel fet que les dones víctimes de violència masclista i els seus fills s'hagin de desplaçar més quilòmetres per posar o ratificar una denúncia i que això els faci, per tant, desistir de seguir aquest procediment judicial. Les dues sol·liciten reunir-se urgentment amb la consellera Gemma Ubasart i li reclamen que reconsideri aquesta decisió. El Consell de Col·legis de l'Advocacia Catalana també s'han oposat a la centralització i unificació d'alguns jutjats de violència contra la dona en determinades ciutats.
I atenció, perquè Rosa Peral ha guanyat la primera batalla a Netflix. L'Audiència de Barcelona considera que la demanda que va presentar contra la sèrie El Cuerpo en Llamas s'hauria d'haver estimat.
Aleshores, recordem, un jutjat va desestimar la pretensió de Peral d'aturar aquesta sèrie mentre es dirimia la seva demanda per la protecció del dret a l'honor, la intimitat i també la pròpia imatge. La jutgessa aleshores argumentava que l'exagent no havia pagat fiança prèvia, com preveu la llei. La resolució més ara acorda estimar íntegrament, com deies, el recurs de Rosa Peral i deixar sense efecte la decisió del jutjat de Vilanova. L'advocada Núria González va demanar paralitzar aquesta sèrie o bé que Rosa Peral pogués visionar-ne el contingut prèviament per determinar si alguna escena vulnerava el seu dret a l'honor o el de les seves filles.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
5 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
En Plana Esportiva, Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia?
Arriba el moment decisiu de la temporada per al Barça de bàsquet. Avui comencen els play-offs a quarts de final de l'Eurolliga amb el primer duel contra l'Olympiacos.
Així és, el conjunt culer busca classificar-se per a la Final Four europea per quart any consecutiu en una temporada marcada per la irregularitat. Mentre que els catalans han ofert una gran imatge al Palau, només concedint dues derrotes, la bona dinàmica no s'ha traduït en els partits que han jugat com a visitants. Per això van acabar la fase regular quarts a la classificació europea, un fet, això sí, que els dona avantatge de pista en aquells encreuaments previs a la final a 4, que comencen avui, com dèiem, un factor pista que valorava així l'entrenador del Barça, Roger Grimau.
Factor pista a favor i, bueno, doncs tant de bo el puguem executar a la perfecció. Crec que són partits molt bonics, un al·licient que tenia la gent al nostre costat.
Avui davant hi tindran un Olympiacos que va acabar cinquè amb un balanç de 22 victòries, 12 derrotes, les mateixes que el Barça. El partit a partir de les 9 de la nit. Aquesta nit ja s'ha jugat el derbi espanyol d'aquests quarts de final europeus entre Madrid i Baskonia, amb victòria pels blancs 90-74.
Per cercar l'equip femení del Barça, Isaac Fernández deixa de ser entrenador després de 6 temporades al capdavant de l'equip.
Sí, amb la salvació garantida, el Barça Sant Feliueng tanca un cicle. Fernández va aterrar el club blaugrana, recordem, la temporada 18-19, amb l'equip a la segona categoria estatal, i 3 temporades després va aconseguir l'ascens directe a primera en el seu any de debut a la màxima categoria. Van aconseguir arribar a les semifinals de Copa i de Lliga. Aquesta temporada, en canvi, l'equip ha patit per salvar la categoria, però finalment, com dèiem, se n'ha sortit.
I en futbol, encara en el Barça visita avui el Llevant les Planes en el derbi català de la Lliga Femenina de Primera Divisió, que arriba 3 dies abans del decisiu partit de semifinals a la Champions.
Els dos equips s'enfronten al xoc amb unes circumstàncies molt diferents. El Barça segueix invicte a la competició domèstica i es troba només 3 victòries de guanyar la Lliga, mentre que les jugadores de Ferran Cabello, volíem dir, necessiten guanyar per no perdre la categoria, ja que només queden 7 jornades, i ara amb això són 14enes, amb 20 punts a només un del descens. El tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, explicava com arriben les seves jugadores en aquest duel, col·locat en el calendari just quan falten 3 dies, com deien, per jugar el transcendental partit de Champions contra el Chelsea.
Juguem classificar-nos per una nova final de Champions, amb la dificultat que vam tenir al partit d'anada i per les necessitats que tenim també pel partit de tornada, però és una competició que hem de jugar, és un partit que hem de jugar, és un partit que hem d'afrontar-lo amb la idea de guanyar. Evidentment s'ha de gestionar càrregues de jugadores que porten segurament molts minuts, però és una competició també que volem guanyar, que no podem pensar que ja està tot fet.
El partit comença a les 6 de la tarda al municipal de Les Planes. En el duel de la primera volta, el Barça va endossar un contundent 9-1 a l'equip de Sant Joan d'Espí.
I en tenis, Carlos Alcaraz segueix entrenant-se a Madrid per agafar ritme i defensar el títol del Master 1000 de la capital espanyola, que va començar ahir amb la ronda prèvia.
Sí, el Murcia ha tingut bones sensacions aquests dies, però prefereix ser prudent i encara no s'atreveix a confirmar la seva participació en el torneig madrileny, que ja ha guanyat 2 vegades i té dubtes a causa de la seva lesió al braç dret.
No quiero dar cosas hechas al 100% porque ya lo di en Barcelona. Ya antes de cuando me retiré de Monte Carlo dije que yo iba a poder llegar a Barcelona y no pude. Entonces fue doloroso por 2. Entonces ahora mismo no quiero dar nada por hecho.
Si finalment competeix Alcaraz, probablement debutaria divendres o dissabte contra el guanyador del duel Shevchenko-Rinderneck.
Té el do de la paraula, també, Carlos Alcaraz. Qui sí que té previst competir a Madrid és Paula Badosa, que juga avui la primera ronda del torneig contra l'espanyola Jessica Bouzas, número 93 del rànquing.
Serà el primer partit en el qual les dues tenistes es veuran les cares. Badosa ha advertit, això sí, que la seva lesió d'esquena és complicada i ha explicat quines fites es proposa per aquest torneig.
Es muy complicada, al final esta lesión de espalda es una lesión crónica, es difícil y pues es lo que me dijeron los médicos. Obviamente estoy haciendo todo lo que está en mi mano, mi equipo también, estamos trabajando todos los días para sentirme bien. Dolor cero es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible y al final pues si me permite poder entrar a la pista y competir, pues ya he ganado, ¿no?
El duel Badosa-Bouza s'obrirà la jornada a partir de les 11 del matí d'avui. Més tard també jugarà Sara Sorribas.
I pel que fa a la informació poliesportiva en futbol sala, victòria del Barça-Cartagena per 8-6.
Festival golejador aquesta nit al Palau amb el retorn de Pito, que ha marcat dos dels gols blaugranes en el seu retorn després d'una lesió. Victòria importantíssima del Barça, que el situa a 5 punts del seu perseguidor més immediat a la classificació de la Lliga, que és el Pozo Murcia. Encara que té un partit menys i que el recuperarà mentre el Barça estigui a Armènia jugant les semis de la Champions, que comencen el dia 3 de maig. D'altra banda, en handbol, el Barça ha renovat el contracte de Jonathan Karlsborgers fins a l'any 2028.
I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'exhibeix davant del Brescia italià i guanya amb la contundència per 5-12 en el quart partit de la segona fase de la Lliga de Campions, la prèvia de la final a 4.
D'aquesta manera, el conjunt català ha complert el que era el seu primer objectiu, que era no perdre contra els italians, que no han sumat cap punt en aquesta fase. D'aquesta manera mantenen les opcions encara de classificació en els pròxims duels claus contra dos rivals complicadíssims, com són l'Olympiacos i el Ferencváros, que aquest dimarts s'han enfrontat entre ells amb victòria dels grecs per 10-8.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Un minut que passa de 9:45 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, bon dia.
Molt bon dia.
Giró, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Rafa Sanahuja, bon dia.
Bon dia.
Cri, cri.
Ja baixarà. En fi. Cadascú fa el que pot, no està obligat a més. Judit, què ens expliques avui a la cara B?
Mira, avui a la cara B començarem amb un accident que va passar aquest cap de setmana a Girona i que ha remogut a moltíssima gent. Resulta que els gegants del Pi, una de les parelles de gegants més famoses de Catalunya, va caure al terra dissabte per un cop de vent.
De bolo cebolleta?
De què?
De bolo cebolleta.
Sí, a veure.
Tu saps per què el gegant del Pi balla pel camí i el gegant de la ciutat balla pel terrat?
Perquè jo he vist un vídeo d'uns dibuixos animats de fa molt de temps, però no, a veure si...
Explica'ns-ho, Joan.
Perquè no ho he acabat d'entendre.
Però fes-ho amb veu d'avi cebolleta.
A veure, digues.
No. Això ve de la Rambla de Barcelona. Això ve de la Rambla de Barcelona, per allà on passen els cotxes hi havia el Sorral, que és el camí...
Can Fanga.
I el terrat era a sobre, és a dir, la mateixa Rambla, el paviment de la Rambla.
Oh.
I per allà era... No és que anessin d'edifici en edifici els gegants, sinó que era...
Que bé, que era considerat...
Cada dia s'aprenen coses noves.
Tot això, sí.
I a veure, torna-hi amb la frase, el gegant del... Com era?
Del Pi, ara balla pel camí.
D'acord,
pel
fang.
Que és pel costat de la Rambla.
Pel fang, no? El gegant del Pi pel fang.
Ah, exacte.
Clar.
I per sobre del paviment de la Rambla és la ciutat.
El gegant de la ciutat.
És la ciutat.
Que... Ai, que bé.
Ala.
Sí, molt bé, moltes gràcies.
Que guai, no sabia.
Mira, veus?
En fi, els gegants del Pi són gegants famosíssims, es diuen Elisenda i Mustafà, i són dels gegants més famosos perquè venen de molt enrere, o sigui, les primeres referències són del 1600.
No t'escolti l'Oriols,
Per què?
Home, bé.
Res, ja està. Comentari fet.
Si ho ha escoltat, ho ha entès.
Sí.
En fi, aquesta notícia ha tingut bastanta volada perquè va ser un accident a Girona per un cop de vent mentre s'estava celebrant la festa de la, primavera. De fet, un parell de companys van intentar aguantar els gegants perquè no es caiguessin i van quedar a sota dels gegants. No van prendre mal, però sí que va ser un accident bastant gran. Sobretot perquè hem de tenir en compte que aquests gegants pesen 70 quilos i fan 4 metres i mig d'alçada.
Són molt alts.
La patacada va ser bastant forta.
És que devia fer... O sigui, Girona és terra de vent. Vull dir, ara ho entenem tot.
Exacte. Clar, a ells no els hi va passar res, als geganters que ho estaven intentant aguantar, però sí que els gegants es van malmetre una mica. Llavors, després d'això, ràpidament van agafar els gegants i els van portar a restauració per de seguida intentar restaurar-los a un taller que es diu Taller de Casserres, a Solsona, que és un taller molt antic, que de fet ja és de 3 generacions enrere.
Sí, és un taller familiar on van a restaurar molts gegants. Crec.
Exacte, sí. És la tercera generació ara mateix d'una família de restauradors de gegants molt antiga a Catalunya. Fins aquí tot bé. El problema és que justament falten... diumenge és una de les trobades geganteres més multitudinàries de la història. Aquest diumenge... D'aquí 4 dies, exacte. 24, el 28 d'abril, a Arc de Triomf, a Barcelona, es farà aquesta gran trobada de gegants amb 230 colles inscrites. I, de fet, no s'ha fet mai una trobada com aquesta perquè aquest any se celebren 600 anys de la història dels gegants del país. Llavors, clar, tenim els gegants, un dels gegants més importants de Catalunya, que s'estan restaurant perquè aquest cap de setmana van tenir aquest accident, i estan restaurant-los a corre cuita perquè no passi res i perquè puguin estar aquest cap de setmana allà. Llavors hi ha una mica de... Estan tots una mica tensos,
s'està patint. Perquè, sí, a més, hi havia gegants, si no m'equivoco, esperant aquesta trobada, hi havia gegants guardats en exposició, diguem-ho així, al Centre Cultural del Born,
sí,
i va caure la patacada d'aigua aquella bèstia, sí, i algun s'ha mullat.
Sí.
Algun s'ha mullat i em sembla que hi ha hagut problemes...
Sí, sí.
És com que hi estan havent forces inconvenients per aquesta trobada.
Sí, sí.
A veure com
i
va.
Jo us destaco un titular que he pogut llegir avui sobre aquesta notícia que m'ha fet moltíssima gràcia, que el podríem treure a la tertúlia esportiva perquè aquí la gent doncs és molt creativa. Diuen, els gegants del pis són dubte per a les Champions a les trobades geganteres.
Uau.
Pau.
Uau.
Al nivell,
com us quedeu?
I tant.
Aquí hi ha nivell.
Sí, sí.
Saluja, què tal? Bon dia, eh?
Hola, hola.
Ara.
Sí, m'incorporo.
Què et semblen els gegants? T'agraden?
No, jo és que quan he escoltat que estaves parlant de gegants i tal, i que ha hagut un problema de restauració, no sé per què he pensat en Roberto Dueñas. No sabeu qui és. És igual, no cal incidir.
És igual, amb el meu...
En el meu pensament no cal incidir. No cal incidir.
En fi, clar, el que dèiem, no poden faltar uns gegants com aquests en una trobada d'aquesta magnitud perquè justament són els més famosos i importants de Catalunya, dels més antics també, hem dit que dataven les seves primeres referències i eren del 1601, i això, són uns gegants que de fet només surten per ocasions molt especials i que normalment estan guardats a la Basílica de Santa Maria del Pi a Barcelona.
Uh-huh.
En fi, encara no se sap si podran acabar de restaurar-los a temps per aquest diumenge. Tothom espera que sí. De fet, al taller s'han posat mans a l'obra perquè puguin estar diumenge preparats, perquè puguin estar llestos i ben bonics. I nosaltres estarem pendents de com evoluciona la cosa. I, de fet, em sembla que dilluns podrem parlar, no?, amb algun d'aquests restauradors dels gegants del Pi.
Sí, o sigui, mira, avui estàvem parlant amb la Judit. Hem dit, ostres, aquesta notícia té com a mitja Catalunya amb l'ai al cor, perquè realment hi ha molta gent que segueix tota la tradició gegantera i és una trobada molt important. Llavors el que farem el dilluns serà parlar amb en Nico Alonso, que és el cocap de colla dels gegants del Pi, perquè ja de per si és notícia que es faci aquesta trobada, però encara serà molt més notícia veure que finalment quina ha estat doncs, la presència o no presència i que han pogut fer els gegants del Pi, si han estat 100% restaurats i han pogut participar en aquesta trobada, si han participat tot i no està del tot restaurats, si s'han quedat a la banqueta, que per seguir aquest titular que llegíem avui, ja ho veurem, però tot això el dilluns a 12:45 parlarem amb en Nico Alonso, que ens atendrà el telèfon, ens traurà tots els dubtes i parlarem d'aquesta trobada. Així que no patiu, Catalunya, que tot se sabrà.
trobada gegantera, eh?
Més qüestions.
Més qüestions, sí. Canviem de tema, però seguim amb accidents, aquest cop de trànsit, perquè recentment s'ha publicat un estudi que es fa cada any de l'Ajuntament de Barcelona i després també s'ha publicat un altre estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que analitza la sinistralitat i el trànsit de Barcelona.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo.
En fi, com era d'esperar, l'estudi diu que el carrer Aragó és el més sorollós, contaminant i amb més accidents de Barcelona. El 5% de tots els accidents de Barcelona es van registrar en aquest carrer, la meitat de motos. De fet, és el carrer amb sentit únic més transitat, passant al voltant de 60.000 vehicles cada dia.
Jo com a usuari...
Quina contaminació.
Però quan agafo aquell carrer sí que penso, Déu-n'hi-do, quin... N'hi ha moltíssim trànsit sempre allà. I això que és molt ample, tot i que van retallar un carril. Jo crec que hi havia 6 i s'ha quedat en 5, una cosa així. Sí. No, el carril bus no, el carril aquest de bicicletes.
El de bici.
I d'empatins.
Carril aquest. Jo faig servir el carril de bicicletes, Rafa? Vigila el que dius.
Sí, ja ho sé.
Avui... Amenaça número 1.
No, ja està bé. Tu és l'usuària, no?, del carril.
Jo soc usuària del carril.
La usuària, perquè clar,
jo
veig poqueta gent.
Home, perquè hi ha moltíssimes bicicletes.
Utilitza la moto com en Rafa, que és el que no s'hauria de fer. O sigui, perdona.
Que no s'hauria de fer per què?
Més bicicleta i menys moto, perquè contamines amb la moto. I a part, no vas tu sol, no? O sigui, com a mínim m'emplena-la amb 5 persones, com el cotxe vau, i ho veig pel carril vau, però una moto amb una persona, no.
Vols que vagi fent equilibris amb 5 persones?
A la caza de Sanaúja, es diu això avui.
L'Alma Giró, el seu esport favorit al matí és fotre's amb mi.
És que sí, m'agrada.
Doncs res.
No ho negaré.
Em faré, jo què sé, Hare Krishna o alguna cosa.
El funambulista de la moto 49.
Aniré amb vaca. Vindré amb vaca a la ràdio. Això et sembla sostenible? Tampoc.
Si no, bé, depèn on facin les seves necessitats, que sigui cap al fang.
Contaminen molt els excrements de la vaca.
Compte amb el matar, eh?
Tampoc li agrada.
Sí, exacte.
En fi, si aneu normalment pel carrer Aragó, ja sigui cotxe, moto o bici, aneu amb compte, perquè hi ha molts accidents allà. Les principals causes d'accidents al carrer Aragó són els girs, perquè hi ha gent que no mira correctament, no poses bé l'intermitent... No,
s'ha de mirar molt bé perquè...
Deixar les distàncies correctes... Cada, tu les deixes,
cada
Rafa?
Cada hora i mitja passa una bicicleta.
Ai, perdó,
I normalment,
perdó.
I normalment...
Queda, hi ha moltíssimes bicicletes
normalment
allà.
Normalment és quan jo vaig a girar.
No.
Quan jo giro, ve una bicicleta.
Quan tu gires, s'aparta la bicicleta per passar el patinet.
No, la bicicleta no para mai. La bicicleta té preferència sempre.
Excepte si passa un patinet.
Jo acabo de tenir una idea molt bona i em estranya que fins a dia d'avui encara no existeixi.
Ai.
No, de debò.
Eliminar de la faz de la Tierra les motos.
Perquè les bicicletes no porten retrovisors. Ah, boníssima idea. M'ho expliqueu?
És veritat, perquè jo moltes vegades he de girar el cap.
I això és perillós.
N'hi ha que duen, eh? I el patinet té l'obligació de portar-lo, per cert.
No, jo dic les bicicletes. No trobes bicicletes amb retrovisors.
I els patinets tenen retrovisors?
Jo diria que no.
Jo crec que no.
Els patinets, tampoc en veig tants. Diria que no. Però les bicicletes no n'he vist cap. O sigui, de debò, si hi ha algú que tingui potestat per canviar això, feu-me cas. Anirem millor, perquè així no hauràs de girar el cap, això és perillós, llavors no veus el que hi ha al davant, llavors t'entrebanques, llavors ensopegues, llavors t'obres el nas. La seia. Però,
totalment d'acord.
Sí, totalment d'acord. Amb retrovisors.
Però tu agafes moltes bicis, perquè no tenia jo ubicada.
Jo sí, jo sóc molt ciclista, l'únic que a les 6 del matí a vegades fa mandra, la veritat.
T'ha servit el bicing?
Sí, bicing sempre. M'encanta el bicing. Per mi, anar amb bici a Barcelona és
increïble. Amb moto, amb motor o sense motor?
No, jo faig servir l'elèctrica.
Ala, doncs ja no ets ciclista, guapa. No, ja no, o sigui...
Quan comences a fer servir l'elèctrica, ja no pots agafar una normal.
Ja està. Quan agafes la moto no pots tornar a la bici.
Clar. No feu servir bicings?
Jo caminant.
Va bé el servei de bicing, eh?
Depèn del lloc. Va fatal.
Jo vaig agafar una un dia.
Ah, sí?
Va ser aquell dia.
Vaig dir, a veure què té especial. Res, absolutament.
Mira la moto.
En fi,
Què més? Carrers que lideren el rànquing de contaminació, d'accidents de trànsit, etcètera, 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 són el carrer València i Pau Claris. I després també hi ha els... Ah, sí, aquests que segueixen aquests tres, segueixen Aribau, París, Roger de Llúria i Balmes. Llavors, els primers, que són Carrer València, Pau Claris i Aragó, que és el primer de tots, tots es troben a l'Eixample. Vull dir que l'Eixample...
M'estranya...
Què tindrà? Que
mira,
tindrà.
És bo que diguis això a l'Eixample, perquè estava pensant... passa sobretot a carrers molt amples. No amples, eh? Molt amples. Estem parlant d'Aribau, estem parlant de Balmes, estem parlant d'Aragó...
Però perquè tothom va per allà. Són estratègics. Et porten d'un... És veritat, que és molt útil, perquè pràcticament és una rambla enmig de... No? És molt directe i va travessant... Si sí, Barcelona està molt ben pensada, el problema és que hi ha massa cotxe.
Mira, jo ahir, puc explicar, és curt, eh? Però ahir era Sant Jordi, evidentment estava tot molt col·lapsat, sí, amb moltíssima gent, multituds, però vaig veure una escena, estava dinant en una terrassa i vaig veure doncs, un camió bastant gros de mercaderia que portava, doncs, no sé, de logística, mercaderies, etc.
A Rafa i a mi ens comença a interessar què vas dinar.
No, a l'altre.
No? Sí que ens interessa.
Que no, un moment. I vam començar a parlar, hi va haver-hi com una petita picabaralla entre el camió que volia fer marxa enrere, sí, hi havia una furgoneta...
Van insultar greument.
Sí, es van insultar greument. Ah,